Són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia. Una dona de 31 anys ja ha estat ingressada en estat crític després d'haver estat agredida per la seva exparella a Sant Antoni de Portmany. L'home tenia un ordre d'allunyament i està detingut després d'atacar també la mare i la germana de la víctima, que van ser ateses per politraumatismes. Els fets es van produir ahir diumenge al matí. L'IB Dona ha condemnat la nova agressió masclista i ha expressat el seu suport a la família. És dilluns, dia 16 de febrer. I des d'avui i fins divendres els metges estan convocats a una vaga. Reclamen al govern espanyol un estatut marc propi de la seva professió, independent de la resta de professions sanitàries.
Es tracta d'una vaga indefinida, ja que la repetiran a partir d'ara una setmana cada mes. Miguel Lázaro és el president del sindicat mèdic Cimeval.
Lo que los médicos no queremos es seguir siendo los esclavos del siglo XXI, seguir siendo maltratados.
Els hospitals, els serveis mínims són els d'un dia festiu, mentre que en l'atenció primària hi haurà d'haver com a mínim un o dos metges per centre de salut i un pediatre.
En els esports, el Reial Mallorca ha tornat a caure en zona de descens. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. Els vermells van perdre 1-2 contra el Betis a Son Moix i amb 24 punts marquen la zona de descens per damunt del Llevant i Reial Oviedo. El Betis es va avançar al minut 17 en gol d'Abde i el temps afegit de la primera part Bacambú feia el segon. Morici, amb el seu gol número 16, retallava distàncies al minut 66, però l'equip no va aconseguir empatar el partit. A la primera federació, triomf de l'Uda Eivissa per 2-0 contra el líder, el Sabadell, a Can Misses, i en bàsquet, a la primera FEB, victòria de l'Estia Menorca al derbi balear contra Figo i Palma per 76-69.
I pendents avui també l'agenda d'aquest dilluns, perquè després de les tragèdies ferroviàries a la península i de les reclamacions als treballadors dels serveis ferroviaris, el govern presentarà un nou sistema de seguretat.
És l'anomenat Sistema Europeu de Gestió del Trànsit Ferroviari. Fa setmanes que el Comitè d'Empresa reclama a la gerència de l'SFM més inversió en manteniment i infraestructures i l'enfortiment de funcions crítiques de seguretat.
En crònica internacional, l'alta representant de la Unió Europea per Afers Exteriors, Kaja Kallas, ha defensat els valors europeus davant les crítiques dels Estats Units.
Contrary to what some may say,
ho ha dit aquest diumenge en la darrera jornada de la Conferència de Seguretat de Múnich. La política comunitària reivindica que la civilització europea no fa front a cap mena d'eliminació en resposta a les paraules del secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio. I avui també parlam de la frenada del teletreball després de l'impuls durant la pandèmia. Vos explicam que el 26% de les empreses de més de 10 empleats permeten fer feina a distància. És una davallada de 2 punts respecte del 2024.
I són 10 punts per davall de la mitjana estatal. El teletreball en remot és una opció limitada a les Balears, especialment per mort d'una estructura sectorial fortament orientada als serveis turístics i d'atenció presencial. Margalida Darder, directora general de Conciliació i Igualtat en l'àmbit laboral.
Que el teletreball sigui una realitat d'aquí a un any amb un percentatge molt elevat, crec que és una dada a una perspectiva massa optimista. Vull dir, necessitem que apoyat tant a treballadors com a empreses perquè això se pugui fer a terme.
I qui de ben segur que no poden fer teletreball són professionals com els pescadors. La flota pesquera de les Balears ha començat l'any amb importants pèrdues econòmiques perquè aquestes darreres setmanes de borrasques i de temporals marítims els han obligat a mantenir la flota amarrada.
Les confraries de pescadors qualifiquen aquests primers mesos de l'any com una de les pitjors campanyes que recorden. El president Domingo Bonin confirma que hi ha vaixells que en 3 setmanes només han pogut sortir 2 dies.
Això, sumat que tenim barques paralitzades o aturades per lo del reglament comunitari, pues fa que l'oferta en els mercats sigui molt limitada.
I precisament sembla que avui hi haurà una mica més de calma pel que fa al temps respecte d'aquestes darreres setmanes. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui ens espera una jornada més estable, però si tot encara estarà marcada pel vent. Aquest bufarà moderat en qualque fort de ponent. I, per tant, a l'oest de cada una de les illes, les condicions marítimes seran més complicades, marcades per la forta maró. Això sí, amb molta més calma a les zones situades més a recer del vent. D'altra banda, pel que fa al cel, tindrem alternança entre sol i núvols prims al llarg de la jornada. I tot això estarà acompanyat per una pujada bastant important en el termòmetre, sobretot entre Mallorca i Menorca. En aquests indrets podrem arribar a enfilar-nos entre 5 i 6 graus respecte de l'anterior jornada. Els valors més elevats d'avui giraran aproximadament entre els 17 i els 20 graus i fins i tot de forma puntual en el cas de Mallorca podríem arribar a assolir els 21 graus. Ara mateix tenim a Mallorca 12 graus a Lloret, 14 al Port de Sóller i 17 a Alcúdia. A Menorca 14 graus a Mahó i 15 a Ciutadella. I a les Pitiuses 14 graus a Eivissa i 14 també a Sant Antoni.
Són les 7 i 6 minuts. Amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Cristina Bausà, Toni Sastre i Caterina Banyà a la redacció. Comencem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
I estan pendents de l'estat de salut de la dona de 31 anys que va ser ingressada en estat crític després d'haver estat agredida per la seva exparella a Sant Antoni, de la qui tenia una ordre d'allunyament vigent. L'agressor es troba detingut.
Aquest darrer cas de violència masclista a les Illes, ahir de matí al barri de Can Tomàs, ha estat condemnat per les principals autoritats. La presidenta del govern, Marga Proens, n'ha fet un missatge a xarxes reclamant tolerància zero. També l'Institut Balear de la dona. L'agressió va ser a les 10 del matí de diumenge, quan l'home ha apallissat la víctima a l'interior del domicili de Sant Antoni. L'agressió li va provocar un traumatisme cranial i per la gravetat de les ferides es troba ingressada a la policlínica del Roser. Agents de l'Institut Armat van detenir l'atacant allà mateix per iniciar diligències davant aquest crim masclista, el més greu registrat a Eivissa enguany. També hi han intervingut 3 patrulles de la policia local de Sant Antoni que han col·laborat en l'arrest i l'atenció a les víctimes. L'agressió, del que no s'ha facilitat cap més dada per part de la Guàrdia Civil, també va atacar la mare de 56 anys i una germana de 27 que varen ser ateses per politraumatismes, tot i que ja han rebut l'alta. Recordem que el 900-17-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista a les Balears, també el 016, que no deixa rastre la factura, tot i que sí que s'ha desborrat el registre de cridades.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 7 i 7 minuts i un altre assumpte destacat d'aquesta jornada i és que des d'avui i fins divendres els metges s'aturen de fer feina com a protesta per la ruptura unilateral del Ministeri de Sanitat amb el comitè de vaga en plenes negociacions per la reforma de l'Estatut Marc i en demanen un de propi. Els sindicats critiquen que el text està pactat amb sindicats no mèdics, sense legitimitat representativa i que no té en compte els metges. Per tot això, demanen al govern espanyol que es responsabilitzi de la situació i mogui fitxa.
Es preveu que la vaga tingui un seguiment al voltant del 70%, a qui se sumaran els estudiants de medicina aturant l'activitat acadèmica. Les aturades es repetiran una setmana cada mes fins al juny, amb l'objectiu que es torni a convocar el comitè de vaga. També el Col·legi de Metges de les Illes Balears ho reclamen. El president del COMIP, Carles Recasens, assegura que comparteixen les reivindicacions del sindicat. A més, consideren que negociar un estatut marc sense els metges no va enlloc i posa en dubte que les persones que han pactat el test puguin mirar amb dignitat el personal mèdic quan els toqui anar a consulta.
L'únic que poden sentir és vergonya i el que millor que podrien fer aquestes persones és demanar perdó. Demanar perdó perquè totes les persones que han participat en aquest estatut que s'ha firmat, sense els metges, el que han fet ha sigut han traicionat en els metges de la sanitat pública.
El president de la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics, Miguel Lázaro, insisteix que els preocupa la seguretat dels pacients i per això reivindiquen un estatut marc que respecti les seves condicions laborals.
El que els mèdics no queremos és seguir siendo los esclavos del siglo XXI, seguir siendo maltratados con cuentas obligatorias que no computan para la jubilación anticipada, que además están, digamos, peor pagadas que las horas ordinarias. Y luego, evidentemente, no queremos que haya incompatibilidades de jefes de servicio y jefes de sección. Eso no aporta nada a la sanidad pública.
Reclamen que es creï una nova categoria A1, una jornada màxima de 35 hores setmanals en horari de matí en dies laborables i que tot el que excedeixi la jornada sigui voluntari i retribuït. El també president del Sindicat Mèdic de les Illes Balears, Simeval, denuncia que les guàrdies obligatòries no computen per a la jubilació i no estan ben remunerades. També denuncia una sobrecàrrega assistencial. És per això que demanen un estatut que reconegui la idiosincrasia del colectiu.
Que respete la singularidad del médico, ¿no? Que resuelva las condiciones laborales del médico que durante muchos años ha sido maltratado por las instituciones. Esto va a redundar en que los pacientes, tengan sus médicos y, por otra parte, también en la calidad y en la seguridad de ellos, cuando van a ver a su médico.
Davant les 5 jornades de vaga, els serveis mínims en atenció hospitalària seran els mateixos que en dies festius i es prestarà el 100% d'assistència en l'activitat urgent o crítica. En atenció primària hi haurà un metge i un pediatre per centre en els que tinguin més de 20.500 targetes assignades. Al matí seran 2 metges i un pediatre.
I després de la tragèdia ferroviària d'Adamuz i Gelida i de les reclamacions del Comitè d'Empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca per demanar millores en la seguretat, avui migdia el govern presenta la implantació d'un nou sistema conegut com el Sistema Europeu de Gestió del Trànsit Ferroviari.
Aquest anunci es produeix després de setmanes de negociacions entre el Comitè d'Empresa i la Gerència dels Serveis Ferroviaris de Mallorca. Els maquinistes exigeixen un acord equivalent a l'assolit pel govern central amb els sindicats, que preveu més inversió en manteniment i infraestructures, internalització i enfortiment de funcions crítiques de seguretat, entre altres qüestions. Aquest nou sistema serà presentat a les 12:30 a l'estació intermodal de Palma, a càrrec de la presidenta del govern, Marga Proens, i el conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat, José Luis Mateo.
Escoltau l'informatiu matí d'IV3 Ràdio.
¿Y si los cuadros cobraran vida? La danza clásica y la contemporánea se funden con la pintura en Traspasant el mar, un espectáculo de arte en movimiento, con la participación especial de Tomás Sanz, de la Compañía Nacional de Danza. 21 y 22 de febrero en el Teatre Chas Fortasa. Entradas en palmacultura.es. Ajuntament de Palma.
A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2 ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
Són les 7:13. Avui vos explicam que aquí a les Balears només el 26% de les empreses de més de 10 empleats permeten el teletreball. És una lleugera davallada de 2 punts respecte al 2024 i encara és 10 punts per davall de la mitjana estatal. També hi ha un altre indicador. Dels més de 530 plans d'igualtat vigents a les empreses privades, tan sols el 22% preveuen que els seus empleats puguin fer feina en remot.
Així és, aquesta disminució indica, de fet, una frenada del treball a distància després de l'impuls durant la pandèmia, amb minsa implantació, hem de dir, aquí a les Illes. Pel que fa al percentatge d'empleats que teletreballen en aquest moment, si regularment, també es redueix lleugerament del 13,09% al 12,54%, mentre que la mitjana estatal puja, en aquest cas lleugerament, fins al 20,04%, consolidant així una bretxa persistent d'uns 7 punts percentuals entre les Illes i l'Estat espanyol. Tot i aquesta reducció en la proporció d'empreses i treballadors que fan treball a distància, el nombre de dies de treball en remot per setmana es manté gairebé estable, amb una mitjana de 2,33 dies setmanals. Esbel Llodrà, cap de la societat digital de l'IBE Digital, del govern, assenyala com a principals entrebancs que dificulten aquest teletreball.
les empreses no estan preparades perquè no tenen una cultura digital o no estan lo suficientment digitalitzades perquè puguin dur la traçabilitat de totes les tasques que estan fent els seus empleats. Però és que això és una cultura, és a dir, tu t'has de comportar igual mentre treballes que mentre teletreballes.
En conjunt, val a dir que les dades mostren i molt que el treball en remot continua sent, per tant, una opció limitada aquí a les Illes, especialment per mor d'una estructura sectorial totalment i fortament orientada a serveis, al sector servei turístics i també d'atenció presencial. De fet, en el sector de l'hostaleria i també de la restauració, també en el comerç, els empleats que teletreballen en remot són molt poc significatiu. Margalida Tardé és directora de Conciliació i Igualtat en l'àmbit laboral de la Conselleria de Treball.
Que dels 534 plans d'igualtat registrats d'empreses de les nostres illes, un 22% d'aquests plans preveuen implantació de modalitat a distància.
I és que hem de pensar que les societats privades de més de 50 assalariats tenen l'obligació de registrar un pla d'igualtat. En tot cas, aquesta tímida implantació del teletreball a la privada contrasta i molt amb l'administració pública. Entre tots els funcionaris i personal laboral de la CAIP n'hi ha més de 750 en aquests moments que s'han acollit, de fet, a fer treball o a fer feina en remot. La majoria són dones, prop de 540. Representen un 15% en aquests moments. El motiu, no tothom pot accedir en aquesta modalitat. Jaume López, responsable autonòmic del sindicat CESIF, a l'administració pública.
La problemàtica més important és que hi ha d'haver una presencialitat mínima del 33%, i això moltes vegades, en la funció que fan els serveis i la quantitat de gent que pot demanar que té de treball, pues fa difícil que puguis tenir molt de dies de treball.
I en aquest moment, la Conselleria de Treball té en marxa un comitè autonòmic de conciliació que derivarà finalment a l'aprovació enguany mateix d'un nou pla. El comitè integrat per l'administració, també per patronal i sindicats, pretén, per tant, aprovar mesures per facilitar la conciliació, com la feina a distància, entre d'altres.
Si el teletreball és la mesura que més agrada a part sindical i a part patronal, pues se treballarà aquí, i si justament a dins d'aquesta diagnòstic i en la progressió confecció del pla se volgués per un altre tipus de mesura de conciliació, pues també se'n recolliria una altra.
Aquí a les Illes hem de recordar que ja fa pocs mesos s'ha aprovat la primera llei de conciliació que preveu més hores de teletreball.
I continuem parlant de l'àmbit laboral, perquè en un context amb manca de personal en molts sectors, les exigències de perfils qualificats en les ofertes de feina canvien. Cau entre les empreses l'interès per les titulacions universitàries en presència només en el 14% de les vacants, mentre que la formació professional es referma com el nivell formatiu amb més demanda per segon any consecutiu. Suposa gairebé 4 de cada 10 ofertes publicades a les Balears per ADECO, consultora de recursos humans. Un dels perfils majoritaris en els centres d'adults que ofereixen aquests cicles són treballadors en actiu que volen millorar la seva formació per accedir a posicions de responsabilitat i les millores laborals que implica.
La demanda del perfil d'FP es manté estable, però les ofertes per titulats universitaris han baixat gairebé 7 punts. A més, dins l'FP a Balears, el grau superior puja fins i tot un 22%, mentre que el grau mitjà baixa del 14,28%. Les empreses prioritzen perfils qualificats i pràctics. En alguns sectors pot haver flexibilitat puntual per manca de candidats, però això no canvia la direcció global.
Són les xifres publicades per ADECO en paraules de Laura Moratalla, la directora de l'agència de Palma.
El sector serveis lidera per quart any consecutiu l'oferta de feina per a FP, tot i una caiguda interanual de 5,5 punts. Les empreses turístiques acumulen un gran nombre de la demanda sense experiència ni qualificació.
Quan és temporada alta, sí que se pot donar aquesta contractació de persones sense experiència, perquè és veritat que els candidats molt varien més, però tot això encara ens segueixen demanant personal que sigui qualificat i que tinguin competències tècniques i pràctiques. Mira, ara mateix les empreses no estan disposades a baixar nivell ni inclús a baixar sous. Ara mateix jo trobo que les empreses cada vegada estan més exigents i cerquen un perfil molt qualificat per cada lloc.
Tot i que el graduat escolar, la titulació bàsica requerida en gairebé qualsevol lloc de feina, es proposa una normativa que obligui a comptar amb uns estudis mínims per poder ser contractat, una opció per pal·liar la mancança actual de treballadors qualificats, ho exposa Salvador Tàrrega, director del Centre d'Adults de Manacor.
Passaria per un acord entre les conselleries d'Educació i de Treball, de tal manera que no deixessin contratar ningú que no tingués uns estudis bàsics mínims, sigui de FP bàsica o com a mínim CESO, no? Perquè hi ha molt diu, no, és que m'han contratat, me'n vaig a fer feina, que no tens ni CESO, no tens ni, saps? I aquí és un buit que no hi ha manera. Clar, l'interès econòmic sempre priva damunt l'interès de tenir gent competent a les empreses. I per això la competència comença per tenir una bona cultura.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Són les 7:20, les borrasques encadenades, com les dues darreres, Nils i Orián, amb fortes ventades i mala mà, han impactat negativament en el sector pesquer de les Balears amb quantioses pèrdues econòmiques. En la darrera setmana, els pescadors professionals s'han vist obligats a mantenir amarrada gairebé tota la flota pesquera. Són prop de 270 embarcacions per mor del temporal. Els ports tancats i el trànsit marítim suspès han interromput la cadena de transport de peix cada desabastit moltes peixateries.
Així és, de fet, són unes captures molt minvades pels temporals que han encarit i molt i de retruc el preu del peix d'aquí de les illes. Algunes espècies, de fet, n'han duplicat fins i tot el preu. Les confraries de pescadors qualifiquen aquests primers mesos de l'any com una de les pitjors campanyes que es recorden. Les ventades han agreujat les captures, però també la limitació europea de dies que les barques poden sortir a pescar. El president Domingo Bonin confirma que hi ha vaixells que en 3 setmanes només han pogut sortir 2 dies.
Això, sumat a que ja tenim barques paralitzades o aturades per lo del reglament comunitari, pues fa que s'oferta en els mercats sigui molt limitada.
I en el cas de la confraria del Port d'Alcúdia, val a dir les més grans de totes les Balears amb una trentena d'embarcacions, admeten que d'ençà de Nadal han hagut de mantenir-les amarrades durant més de 30 dies en total. La setmana passada només van sortir a pescar un sol dia. Tadi Carci, el patró major, confirma que les peixateries repercuteixen directament la manca de captures en els preus finals.
Hi ha poca distribució i el peix s'incrementa molt més el preu. És a dir, és pitjor per al consumidor, perquè encara el consumidor troba que les peixateries hi ha molt poc gènere i aquest gènere està excessivament car.
Perquè, de fet, heu de pensar que tot el peix que es consumeix aquí a les illes, el 15% se captura a la mà balear. La majoria prové de les barques d'arrossegament immenses en un pla en aquest moment de gestió imposat des d'Europa que en limita directament els dies de pesca. El cert és que, després de setmanes encadenades de mal temps, el peix és escàs als mercats.
El tema és que venim de 3 setmanes que les peixateries hi ha molt poc peix de ses Balears. No perquè no vulguen sortir, sinó perquè la climatologia aixecaix.
I encara un agreujar més, l'onatge i el vent fort també posen en risc les embarcacions amb danys materials o costos extra de protecció i de reparació. El darrer episodi, recordem, la llevantada de fa 2 setmanes va estar a punt de destrossar gairebé tota la flota de Cala Figuera.
I parlam també d'altres fenòmens meteorològics de fa molt més temps, però que també tenen conseqüències avui en dia, i és que des de la dana que va patir es Mercadal fa un any i mig, el camí de Cala Tirant es troba molt deteriorat i amb les recents pluges han pitjorat encara més el seu estat. Per aquest motiu, no hi arriben alguns serveis. Ramiro López.
Clots i desnivells sempre han estat habituals en el camí de Cala Tirant durant l'hivern. Altres anys sempre s'havien pogut evitar serpentejant amb el cotxe, però ara són tan nombrosos que és impossible fer-ho. Això derivat en el fet que els principals serveis es neguen a arribar a la urbanització de Ses Savines. Escoltem Agnès Long, presidenta de la comunitat de Ses Savines, i a Xavier Marín, que també n'és membre.
És la primera vegada en 26 anys que vemos el camino en este estado.
Correus no vol venir, taxis no volen venir. Imagina't trucar una ambulància perquè fa falta, tenim que passar per aquí, potser surt més a compte un helicòpter que no passar per aquest camí.
Fa 2 setmanes que el Consorci de Residus va informar que no anirien a cercar el reciclatge mentre no s'arregli el camí. Escoltem de nou a Xavi Marín.
La solució de l'Ajuntament que ens donaven pels FEMS era de que els propietaris agaféssim amb el cotxe la basura i la portéssim al poble.
A Ses Savines hi viuen a l'hivern 5 persones. A causa de l'estat del camí han vist la seva vida social alterada. Se senten aïllats. Així ho explica Agnès Long.
Antes de salir pensamos que hay que hacer para juntar todos los tramites, todas las compras.
L'Ajuntament d'Es Mercadal cada any arregla el camí abans de la temporada, però no és seu. Pertany a dues propietats privades i una es nega a vendre'l. El consistori vol adquirir-lo o, en cas de que no hi hagi acord, expropiar-lo. Escoltem a Joan Pellicer, Bala d'Es Mercadal.
El que es fa cada any és molt just i després es torna a deteriorar i m'ho seria fer una actuació més contundent i més definitiva, però això fins que no sigui el problema municipal és molt complicat.
Aquest divendres una empresa especialitzada ha fet una inspecció del terreny per provar una intervenció més duradora. Les feines s'espera que comencin a finals de febrer o principis de març.
I l'Ajuntament d'Eivissa enllesteix els preparatius per tenir el litoral en bon estat de salut a l'inici de la temporada turística. Ha tret a concurs les noves concessions de platges per als pròxims 4 anys que comptaran amb més d'un centenar de gandules menys i també estan avalisant el moll de la Punta d'Es Viver per retirar-hi les nombroses barques fondejades il·legalment. Enric Fernández.
La recuperació de la platgeta de Sa Punta d'Es Viver passa per posar fi al port encobert que cada estiu omple de barques la zona. Per això l'Ajuntament d'Eivissa avalissa amb boies el moll. Rubén Sousa és el regidor de platges de la capital eivissenca.
Simplemente quedará el dique de forma de abrigo, ¿no? Ante tempestas y demás, que pueda haber pues, un lugar de abrigo. Y simplemente pues, lo que hacemos es recuperar la playa, o sea, eliminar todas las boias y todos los muertos ilegales que hay divididos por la arena. Y pues dejar esta zona para bañistas como siempre tenía que haber sido. Calculábamos que inicialmente rozaba las 90 y pues este verano pues cabrán las 10 que quepan en el dique y de forma puntual, porque luego eso es Costa es el que tiene que regular ese dique.
Ara hi haurà un temps de cortesia perquè els propietaris de les embarcacions que hi passin l'hivern les retirin voluntàriament, com a molt tard al principi de maig. La nova normativa de platges serà més dura amb els fondejos il·legals. El consistori de Vila també ha tret a licitació les concessions de platja per 4 anys, fins al 2029. És de nou Sousa.
El proceso de licitación está abierto, termina el día 24 de febrero y a partir de ahí pues estudiará las ofertas, las empresas que hayan concursado para poder hacerse con esos lotes, pues comprobará la documentación y a partir de ahí pues se propondrá un adjudicatario.
El lot de Sa Punta inclou el quiosquet de platja, 60 gandules i 30 parasols. En total, a les 4 platges urbanes de Vila hi haurà 108 gandules i 54 parasols menys que l'estiu passat.
I hem arribat a les 7 i 27 minuts. Ara és moment de fer un cop d'ull a la premsa editada a les Illes.
Començam en aquest cas amb Diario de Mallorca, que posa el focus en la crisi de l'habitatge, l'estalvi exigit i també els impostos asfixien, diuen els joves que cerquen feina. Fotografia per la Rua de Palma, disfresses que emulen en aquest cas la polèmica tala dels Bella Ombra. Última hora, els preus de l'habitatge dispara els ingressos tributats pel govern. També fotografia de gran format, en aquest cas també per la Rua, amb una de les coreografies de les comparses. Pel que fa als digitals, Mallorca Diario destaca el conflicte educatiu, els docents de les Balears molt pendents de les oposicions, mentre els sindicats indignats, diuen, pel canvi de dates. OK Baleares, tal com vos hem avançat, ferida greu una dona després de ser agredida brutalment per la seva exparella, Eivissa, i tancam, en aquest cas amb l'Ara Balears, el titular destacat és per una entrevista a la investigadora en polítiques culturals, Jasmine Beirac. La principal barrera, diu, per accedir a la cultura és la manca de temps. És la directora, recordem, general de Drets Culturals en el Ministeri de Cultura. Llegim ara els diaris editats a les Pitiuses, Periódico d'Eivissa i Formentera. Un home trenca l'ordre d'allunyament i fer de gravetat a la seva exparella a Sant Antoni. Mateix argument, en estat crític, una dona agredida per la seva exparella. I en aquest cas, el Menorca, el Consell pretén recuperar les antigues preses dels torrents.
Per tant, temes molt variats, molt diferents a tota la premsa de les illes. Hem de dir que la premsa estatal també trobam titulars molt diversos, perquè mentre uns destaquen qüestions més internacionals, més d'aquest cap de setmana marcat per aquesta conferència de Múnich, per aquestes converses relacionades amb la defensa, d'altres tiren per la política estatal.
Així és, perquè hi ha una barreja pràcticament, com deies, de temes internacional, també de temes d'aquí, estatals, començant pel País, Macron i Meloni demanen reobrir el diàleg directe amb Putin, amb Vladimir Putin, que el president rus, i també fotografia de portada per la ministra de Sanitat, Mònica García, que avui, recordem-ho, s'enfronta a la vaga de metges de tot l'estat. La seva reivindicació, on diu, són abstractes. El Mundo, convulsió socialista, Sánchez porta a mínims, diu, el poder del PSOE, i es multiplica la tensió interna, només ha guanyat, diuen, 6 de les darreres 26 eleccions. En aquest cas, La Vanguardia destaca Catalunya, cerca la manera de frenar l'èxode de jutges. I finalment ja llegim l'ABC, les baixes per testaments entre els joves pugen, en aquest cas, un 235%.
Hem arribat a les 7:30, moment de repassar els titulars més destacats d'aquest dilluns. Una dona de 31 anys continua ingressada en estat crític després d'haver estat agredida per la seva exparella a Sant Antoni de Portmany.
L'home tenia un ordre d'allunyament i ha estat detingut després d'atacar també la mare i la germana de la víctima, que van ser ateses per politraumatismes. Els fets es varen produir ahir diumenge al matí. L'IBE Dona i la presidenta del govern han condemnat la nova agressió masclista i han expressat el seu suport a la família.
I des d'avui i fins divendres els metges estan convocats a la vaga, reclamen al govern espanyol un estatut marc propi de la seva professió, independent de la resta dels sanitaris.
Es tracta d'una vaga indefinida, ja que la repetiran a partir d'ara una setmana de cada mes. Miguel Lázaro és president del sindicat mèdic Cimeval.
Lo que los médicos no queremos es seguir siendo los esclavos del siglo XXI, seguir siendo maltratados.
Els hospitals, els serveis mínims són els d'un dia festiu, mentre que en l'atenció primària hi haurà d'haver com a mínim un o dos metges per centre de salut i un pediatre.
També pendents a l'agenda d'aquest dilluns, després de les tragèdies ferroviàries a la península i de les reclamacions als treballadors de serveis ferroviaris, avui el govern presenta un nou sistema de seguretat.
És l'anomenat Sistema Europeu de Gestió del Trànsit Ferroviari. Fa setmanes que el comitè d'empresa reclama a la gerència d'SFM més inversió en manteniment i infraestructures i l'enfortiment de funcions crítiques de seguretat.
Avui també parlam de la frenada del teletreball. Després de l'impuls durant la pandèmia, vos expliquem que el 26% de les empreses de més de 10 empleats permeten fer feina a distància. És una davallada de 2 punts respecte del 2024.
I són 10 punts per davall de la mitjana estatal. El treball en remot és una opció limitada a les Balears, especialment per mort d'una estructura sectorial fortament orientada als serveis turístics i d'atenció presencial. Margalida Darder, la directora general de Conciliació i Igualtat en l'àmbit laboral.
Que el teletreball sigui una realitat d'aquí a un any amb un percentatge molt elevat, crec que és una dada a una perspectiva massa optimista. Vull dir, necessitem que apoyat tant a treballadors com a empreses perquè això se pugui fer a terme.
En alguns sectors, però, és impossible fer teletreball. És el cas, per exemple, dels pescadors. La flota pesquera professional de les Balears ha començat l'any amb importants pèrdues econòmiques. Aquestes setmanes marcades per les borrasques i els temporals marítims els han obligat a mantenir la flota amarrada.
Les confraries de pescadors qualifiquen aquests primers mesos de l'any com una de les pitjors campanyes que recorden. El president de la Confraria de Pescadors de les Balears, Domingo Bonnin, confirma que hi ha vaixells que en 3 setmanes només han pogut sortir 2 dies.
Això, sumat a que, que tenim barques paralitzades o aturades per lo del reglament comunitari, pues fa que s'oferta en els mercats sigui molt limitada.
I atents a la crònica internacional, a les paraules de l'alta representant de la Unió Europea per Afers Exteriors, Kaja Kallas, qui defensa els valors europeus davant les crítiques dels Estats Units.
Contrary to what some may say,
Ho ha dit aquest diumenge en la darrera jornada de la Conferència de Seguretat de Múnich. La política comunitària reivindica que la civilització europea no fa front a cap mena d'eliminació. Això en resposta a les paraules del secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio.
I pel que fa al temps, avui tindrem, sembla, un dia més tranquil que aquestes darreres setmanes. Això sí, encara amb certa inestabilitat. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui tindrem una jornada més tranquil·la, però el vent encara es farà notar. Aquest bufarà de ponent i ho farà moderat en qualque cop fort. I, per tant, a l'oest de cada una de les illes, la situació marítima encara serà complicada. Això sí, el panorama serà molt més tranquil a recer d'aquest vent. D'altra banda, quant al cel, tindrem alternança entre sol i núvols prims al llarg de la jornada. I tot això estarà acompanyat per una pujada bastant important en el termòmetre, sobretot entre Mallorca i Menorca, podrem arribar a enfilar-nos entre 5 i 6 graus respecte del dia anterior. I, per tant, els valors més elevats d'avui giraran aproximadament entre els 17 i els 20 graus i, fins i tot, de forma puntual en el cas de Mallorca, podríem arribar a assolir el llindar dels 21. Ara mateix tenim a Menorca 14 graus a Sant Lluís i 14 també a Cala Morell. A les Pitiuses, 13 graus a Sant Carles i 14 a Cala Jondal. I a Mallorca, 12 graus a Manacor, 13 a Santanyí i 15 a Inca.
Informatiu Matí. Esports.
En els esports, el Reial Mallorca torna a caure en zona de descens. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. Els vermells varen perdre 1-2 contra el Betis a Somos i amb 24 punts marca la zona de descens per damunt de Llevant i Reial Oviedo. El Betis es va avançar al minut 17 en gol d'Abdé i el temps afegit de la primera part va Cambú feia el segon. Morici, amb el seu gol número 16, retallava distàncies al minut 66, però l'equip no aconseguia empatar el partit. Escoltant Jago Barrasate parlant de l'enfrontament.
Y primer tiempo, pues sí, hemos tenido la posesión en alguna ocasión, pero creo que hemos defendido mal esas dos situaciones, ¿no? Entonces, te puede pasar alguna, pero sobre todo esa última jugada del primer tiempo, pues creo que irnos con 0-2 pues nos lastra mucho.
El tècnic té clar que és el que ha de millorar l'equip.
Que entre todos tenemos que sacar esto. Yo entiendo el bajón de hoy, otra vez ahora en descenso, una semana más, pero pues que quedan 14 jornadas y es que esto va a ser así hasta el final. Me gustaría que no fuese así. Nosotros creo que lo tenemos que asumir y no conformarnos con eso e intentar, pues bueno, sobre todo el tema de encajar menos, ¿no? Porque al final hoy también son dos goles y así es muy complicado seguir sumando, ¿no?
Jagoba diu que el més important és saber conviure amb el descens.
Bueno, tenemos que pensar que tenemos que ganar X partidos para poder conseguir el objetivo y el tema de estar o no en descenso pues puede afectar, pero creo que nosotros tenemos que saber convivir con ello y una de las claves va a ser eso.
Malgrat la derrota, l'entrenador mallorquinista creu que l'equip tendrá un final feliz en aquesta temporada.
Una derrota no te tiene que hacer pensar que vas a descender ni una victoria que te vas a salvar. Entonces esto es un camino largo, son 38 jornadas, quedan 14 partidos y sí, creo que va a haber sufrimiento. Me gustaría decirte que no, pero dentro de ese sufrimiento estoy convencido que vamos a tener un final feliz.
I pel que fa als altres partits, dos resultats que no beneficien els interessos del Mallorca. El Rayo va sorprendre guanyant 3-0 l'Atleti de Madrid i victòria del València al camp del Llevant per 0-2, que surt així de la zona de descens. A més, també es va jugar el Real Oviedo 1, Atlètic Club 2. I avui es tancarà la jornada 24 amb el partit entre Girona i Barça a les 9 del vespre. I el pròxim partit del Mallorca serà diumenge, Balaïdos contra el Celta. A la primera federació, l'U d'Eivissa es va imposar líder al Sabadell per 2-0 amb els gols d'Izan Jurrieta i Frank Castillo la segona part. Un marcador que permet als blau-cels situar-se 4 punts de la zona de play-off d'ascens. Miguel Álvarez és l'entrenador de l'U d'Eivissa.
Yo creo que hemos hecho partidos interesantes. A lo mejor este ha sido globalmente mejor que otros en el aspecto de que creo que no han tenido ni una ocasión de gol. Creo que no han tenido ni una posibilidad. Pero seguimos igual, haciendo muchas posibilidades. Creo que vuelve a ser otra vez una victoria de plantilla, de equipo, de grupo.
A la segona federació, líder el Poblense va empatar 2 al camp del València B, tot i començar perdent per 2 gols al minut 6. L'Atlètic Balears va empatar sense gols al camp de l'Alcoià. Luis Blanco és el seu entrenador.
contento con la actitud del equipo, pero sí que es cierto que nos ha faltado un puntito, ¿no? Un poquito de soltura, sobre todo en la parte de arriba. Pero bien, contento por cómo hemos competido, pero bueno, esperábamos ganar, así que tampoco nos podemos ir contentos por lo que es el resultado, ¿no? Sí que por las sensaciones, pero bueno, vamos a ver la setmana que viene a ver si podemos hacerlo bueno.
La Societat Esportiva Eivissa va empatar un al camp del Coé, el Torrent i l'Andratx i el Porreres continuen en posicions de descens. El conjunt andritxol va caure per 3-0 al camp del Sant Andreu, mentre que l'equip de Jaume Mut ho va fer per 1-2 contra el Girona B a Ses Forques. I a la segona federació femenina, victòria del Balears contra l'Ona Sant Adrià per 3-2. I en bàsquet, a la primera FEB, victòria per a l'Estia Menorca al derbi balear. El conjunt dirigit per Javi Zamora es va imposar per 69-76 al Figo i Palma. Amb aquesta victòria, els menorquins són setens a la classificació i continuen en posicions de play-off, mentre que el Figo acumula la seva segona derrota consecutiva i és nova. Escoltant Javi Zamora, tècnic de l'Estia.
Y creo que tiene mucho mérito el cómo hemos aguantado el envite, cómo hemos estado o hemos vuelto a coger la iniciativa en ese último cuarto, siendo muy, muy sólidos respecto a la manera de elegir los tiros.
I el Palmer Bàsquet va perdre per un contundent 65-85 contra l'Eima Coruña.
Gràcies, Xisco. Així arribam a les 7:40. Ara feim una petita pausa i tot d'una parlam de la pujada del salari mínim.
Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobau.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Són les 7:41. Destacam ara, repassam alguns temes destacats de l'actualitat estatal i internacional i començam parlant d'economia, perquè la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, signarà avui amb els sindicats majoritaris l'increment del 3,1% del salari mínim interprofessional, un acord que, recordam, rebutja la patronal COE-SPIME.
I d'aquesta manera el salari mínim puja a 37 euros bruts mensuals fins a arribar a 1.221 euros bruts, al mes repartits en 14 pagues. També hi assistirà el president del govern central, Pedro Sánchez, serà en la mateixa jornada en què presentarà, avui mateix també, el Fons Sobirà Espanya Crece, que està dotat amb 10.500 milions d'euros, dels quals una part es destinarà a construir habitatge per lloguer assequible. L'objectiu és mantenir l'impuls inversor dels fons europeus associats al pla de recuperació.
A la crònica política, la portaveu del grup popular en el Congrés, Esther Muñoz, ha criticat el president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, per accelerar els pactes que considera són més radicals amb els seus socis més radicals.
Muñoz ha recordat el cas de les Illes Balears, on fa 15 dies el Partit Popular aprovava amb el suport de Vox una proposició de llei per instar al govern espanyol que prohibeixi el burca en espais públics. Per part seva, la ministra de Seguretat Social, Elma Sainz, ha retret els populars que han canviat el seu discurs per la influència dels d'Abascal.
Vox y el Partido Popular tienen que entenderse, tienen que llegar a un acuerdo, porque la prioridad no son nuestros partidos, son los españoles.
Están absolutamente presos de Vox. Están en esa carrera a ver quién es más ultra, compitiendo y haciendo el mismo discurso migratorio, lleno, por cierto, de bulos y desinformación.
I Air Europa serà la primera aerolínia espanyola a reprendre els seus vols en Veneçuela, on tornarà a operar a partir d'aquest dimarts, dia 17 de febrer.
La reactivació de les rutes Madrid-Caracas de les aerolínies espanyoles es produeix després de l'aixecament de les restriccions que va afectar directament a la connectivitat aèria des de final de novembre de 2025 per qüestió de seguretat. La primera en tornar serà Air Europa, seguida de Plus Ultra, que ho farà a principi del mes de març, i finalment Ibèria, que preveu reprendre els vols a l'abril.
A la crònica internacional, l'alta representant de la Unió Europea per Afers Exteriors, Kaya Kallas, ha defensat els valors europeus davant les crítiques dels Estats Units. Ho ha dit aquest diumenge, en la darrera jornada de la Conferència de Seguretat de Múnich.
La política comunitària ha reivindicat que la civilització europea no fa front a cap mena, ha dit, d'eliminació, tot i que alguns diuen que existeix una Europa decadent i woke.
Contrary to what some may say,
aquesta és la resposta de l'escoltam de Kallas a les crítiques dels Estats Units, país que també defensa que la Unió Europea sigui forta per si sola. El secretari d'Estat Marco Rubio ha afirmat des de Bratislava que no volen que els països de la Unió Europea siguin vassalls dels Estats Units, sinó que siguin aliats forts.
I quan es compleixen 2 anys de la mort de l'opositor rus Alexei Navalny, el Regne Unit, Suècia, França, Alemanya i Països Baixos han assegurat que va morir enverinat amb una toxina letal i, en qualsevol cas, no per causes naturals, com va sostenir Rússia.
Així és, en un comunicat apunten que ha arribat a aquesta conclusió a partir de diverses mostres preses a Albany i que confirmen de manera contundent la presència d'epibetadina, una substància que es calcula que és 200 vegades més letal que la morfina.
I un dia més amb la mirada posada al Pròxim Orient, perquè el govern d'Israel ha aprovat designar àmplies zones de la Cisjordània com a propietat de l'Estat.
És la primera vegada que ho reconeix des de l'inici de l'ocupació l'any 1967. Això, segons les autoritats palestines, implica l'annexió de facto d'aquestes. Consideren que és una amenaça per la seguretat i l'estabilitat, així com una violació flagrant del dret internacional.
I el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, vol que l'Iran limiti a 300 quilòmetres l'abast dels seus míssils balístics. És una de les condicions per arribar a un acord amb els Estats Units.
I que també hauria d'incloure que tot el material enriquit amb urani surti del país i que deixin de finançar Hezbollah, tot i que l'Iran l'ha confirmat que demà començarà una segona ronda de negociacions sobre el seu programa nuclear amb els Estats Units. La celebraran a Ginebra.
I de l'Iran aquests dies afronta un futur incert. Analitzem ara en quina situació es troba aquest país. N'hem parlat amb alguns experts aquí a les Illes. Una possibilitat és que continuï el règim mitjançant una repressió intensa. Un segon escenari, menys immediat però possible, seria una transformació gradual dins del mateix sistema. I un tercer, diuen els experts, seria un canvi profund, un col·lapse del règim que sembla avui poc probable però no impossible. Tot això amb la variable afegida d'una eventual intervenció dels Estats Units. Sabem que aquests dies aquestes negociacions en marxa. Ara faim una breu repassada del seu passat per entendre la situació del país.
I hem de dir que, en tot cas, però l'iranià és un poble totalment resilient. L'any 1979, en plena Guerra Freda i amb un capital ultramoderna i un extraradi pràcticament medieval, començava una revolta contra el Xa. L'enderrocaren i passen a ser un dels primers sistemes dominats per la religió, una revolució que es va estendre molt ràpidament als territoris veïnats, però en contra d'altres llocs. L'Iran es va declarar antiamericà, també antiimperialista, i es va declarar independent sota el mandat de l'Ayatollah Khomeini. Això li va costar l'aïllament econòmic, que és una de les fonts històricament de les crisis que ha patit reiteradament, però alhora és també argument de resiliència i de capacitat de supervivència.
Perquè hem de recordar que els Estats Units recolzaran Iraq amb una invasió d'Iran que provocarà una guerra de quasi 9 anys amb prop d'un milió de morts entre Iraq i Iran, i en certa manera Iran se'n va sortir.
Aquesta és la tesi del professor d'Història Contemporània de la Universitat de les Illes, Pere Sales. Explica que l'Iran resisti millor que l'Iraq, tot i que des de sempre s'ha qüestionat el govern, moviments reformistes i també polítics i socials. Unes revoltes que ara s'intensifiquen i que són, deia Sales, combustible perquè els Estats Units encenguin la flama. Pere Sales, però, adverteix...
Llavors estem bé, molt alerta que els Estats Units faci una intervenció tipus la de Venezuela o més endavant, perquè això podia desbaratar tot el procés de revolta o de canvi intern, perquè després podia haver un sentiment de cohesió del règim que afectés també de tipus nacional, podríem dir, i això podria haver una resistència davant d'aquest enemic estant.
Deia precisament que la pressió externa sovint ha reforçat les dinàmiques autoritàries del règim en contra del que es pretén. El que és impossible, en tot cas, és projectar el futur que espera aquest país en la situació que vivim en aquests moments.
I tornem ara a les Illes amb una informació de servei important. Atenció als conductors menorquins, perquè a partir d'avui es talla un tram de la carretera ME14 que connecta la General amb l'aeroport i el polígon de Mahó. El tancament durarà dues setmanes i obligarà molts usuaris a fer desviaments. Cristina Tomàs.
Sí, a partir d'aquest dilluns la M14, és a dir, la via que enllaça la carretera General amb el polígon i l'aeroport, quedarà tallada al trànsit en ambdós sentits. La restricció s'allargarà, si el temps ho permet, dues setmanes entre el 16 i el 28 de febrer. El tall afectarà sobretot els conductors que venguin de Ciutadella en direcció a l'aeroport de Menorca, que hauran de desviar-se pel polígon, la ronda o la carretera que va cap a Sant Climent. Des del Consell de Menorca recomanen planificar els trajectes amb antelació i seguir la senyalització provisional. El motiu són les obres d'ampliació a la carretera General de Menorca, al tram de Talatí, on s'eixamplarà la rotonda i es construirà un pas inferior per a vianants i ciclistes. Rodrigo del Pozo és el director de l'obra de la carretera General.
Justo cuando la carretera ya va a llegar a la rotonda, tenemos que abrir y colocar unos marcos prefabricados de hormigón armado que han de servir para que la gente que venga por este camino que nosotros creamos pueda atravesar y pasar por debajo de lo que es la carretera sin tener que cruzar a nivel, ¿no? sin el peligro de lo que es un paso de peatones, sino que los excursionistas o ciclistas que usen este camino podran passar per debajo.
En aquest tram també s'hi habilitarà un carril addicional, es crearà una intersecció per canviar de sentit i es rebaixarà el nivell de la via en un tram que actualment genera perill. La previsió és que el conjunt d'aquestes obres finalitzi després de l'estiu, tot i que s'intentarà que les feines no afectin la circulació durant la temporada turística.
I ara parlam del que ja s'ha convertit en un far per les biblioteques de les Illes. El seu projecte atreu la UIB, els centres educatius i també els usuaris, que s'han triplicat en 3 anys. Parlam de Sa Pobla, que té l'única biblioteca social de les Balears. És un exemple de cohesió i integració.
Així és, el taller conduït per la creadora audiovisual Cruli Comas és només una mostra de la revolució que viu la biblioteca de Sa Pobla amb el projecte de ser tot un espai per tothom. En aquesta activitat, per a persones de més de 65 anys, expliquen i donen a conèixer el model i també estil de vida de la seva generació, la gastronomia, és una de les protagonistes. Ho explica Bel i Margalida, participants en el taller Quan érem joves.
Les panades m'agrada molt i m'agrada fer-les, i ma mare me'l va ensenyar a fer-ne. Tenien animalets, la gent tenia animals, tenien gallines, coniets, a temporades coloms, a temporades una cosa, a temporades l'altra, i ma mare matava dos conills i trossets, i ben de prebabà i panadetes.
I, de fet, els usuaris d'aquesta biblioteca han augmentat exponencialment, que han passat de tenir-ne 2.500 a 7.500 en només 3 anys. Des que Malena Turgores ha posat en marxa un pla per atreure tots i cada un dels col·lectius de Sa Pobla.
El primer pic que venen diuen: on nosaltres podem entrar en aquest espai? Aquí hi ha llibres, nosaltres no hem estudiat. I clar, dius, té raó, dic, abans era un espai que ells no hi tenien cabuda, però des de les biblioteques avui en dia el que cercam és que aquest espai sigui per tothom. I a la vegada pues, podré preservar, no?, aquest coneixement que ells tenen i que ens anirà fugint a poc a poc.
Un projecte que vos informam que ja té 3 premis, nacional, també internacionals, i també ha captat l'atenció de la universitat, de l'administració i dels centres educatius.
Així hem arribat a les 7:53 minuts.
Escoltau l'Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Poquito fuerte, palma!
Amb aquest ambient tan animat, amb aquesta marxa que sentíem, 11 carrosses i 36 comparses han participat aquest cap de setmana, aquest diumenge, a la Rua de Palma. Així ho explicaven algun d'ells, com ho vivien.
Estamos representando a nuestro país con mucho orgullo y mucha felicidad. Aquí con ustedes Rimos al Cero y todo Colombia en Mallorca.
Estamos agradecidos por recibirnos así.
Cada viernes, cada semana se ensaya, se ensaya a tope. Las niñas son muy comprometidas, las niñas son preciosas.
Durante una semana sí, ¿eh? Sí, un poco, pero bueno, ha valido mucha pena.
De espantapájaros, mi mujer me lo ha hecho. Mira, todo su culpa. ¿Dónde está? Por ahí. Y esto es el tractor, el niño del granjero.
A niña le encanta hacer momia, lo hace también en casa. Es Tutankamón.
Pues vamos de galácticos. Venimos de otra galaxia. I hemos aterrizado en Mallorca.
Bé, n'hi ha per tots els gustos, eh? El concurs de la disfressa més elaborada, la més original, la més animada i les més reivindicatives disputaven 2.800 euros en premis. La festa l'ha conclosa l'actuació del grup musical Flamingos.
I també vos hem de dir que de desfilada carnavalesca n'hi ha també a Lloseta, en una cita cada vegada amb més públic i que, com la Rua de Palma, es van poder seguir en directe per IB3 Televisió.
Vull anar a participar, però me faré un disfraç. I tenia cartons i botelles i he reciclat.
Tenc companyes que se disfracen i guai, he decidit venir a veure-les.
Molts han dit que estava molt bé, efectivament ho estan comprovant. És molt diferent del que fan a Palma i s'ajusta més a el que fan a altres països com Brasil, per exemple. Està una mica més així.
Perquè la primera vegada que vaig venir mai quedar estupefacta i ara trobo que són les més estupendes que hi ha de Mallorca.
Ambient de festa també ahir cap vespre a Maó, la Rua de Carnaval, que s'havia ajornat dissabte pel mal temps, va sortir finalment al carrer amb força, amb 15 comparses i prop de 600 participants.
Una desfilada que va omplir el centre de música, també de color i molt d'humor. Hi havia disfresses fetes en materials reciclats, superherois i improvisats i famílies senceres, caracteritzades.
¿De qué anem, chicos? ¡De
Batman! Porque vimos la película con los nenes y dijeron, mami, ¿por qué no nos disfrazamos todos juntos? I això hemos hecho.
Un poc propost, hem fet un disfraç de superheroi i dic, bueno, nosaltres fem el que podem amb el que tenim. Bàsicament, és un superpoder, fer el que se pot amb el que se té.
Hòstia, a xalar.
No hi van faltar tampoc les referències cinematogràfiques, també coreografies, ni la sàtira presenta en diverses comparses amb missatges crítics i irònics que van arrencar rialles entre el públic.
De què hem anat a disfressar? Nosaltres som corruptes de Menorca, que n'hi ha hagut tota la vida i encara n'hi ha, i les generacions encara hi són. Què vols? Què voleu? Com la tele? Compro la tele, compro la tele. Reivindicar, reivindicar el què? Reivindicar que Menorca és dels menorquins i que el resto de gent que la vol bé seva no és seva, amor. No és seva, així que tampoc no és teva.
Jo com molt de pisos, molts mira, pisos, mira. Per fer pisos de turístics, per poder guanyar calés, molt de calés.
És l'única aportació positiva de qualitat amb coneixement de causa que des de les nostres lletres es fa a l'univers artúric. Pensa que n'hi ha en qualsevol llengua europea, però des de la nostra àrea cultural l'única intervenció és aquest text, que d'altra banda és d'una qualitat literària inqüestionable.
I aquestes que sentíem són paraules del reconegut medievalista Anton Maria Espadaler, que acaba de publicar amb Ciruela Viatge a Balón, una faula, la primera versió en castellà de l'extraordinari text de Guillem de Torroella. Parlam d'una faula sobre la pèrdua dels ideals cavallerescos que amaga realment un lament per la situació política de Mallorca. Un text breu, gairebé oníric, que també va tenir un èxit enorme i que es considera un clàssic de la literatura literatura medieval. Sandra Martínez.
Com sabem que la faula va ser un èxit? Per què n'estem parlant ara mateix, tants segles després? Idò perquè han arribat fins a nosaltres diverses còpies, possessions preuades que es deixaven de pares a fills, però també per més coses que ens desgrana el professor Espadaler.
I el fet que, a part de tot això, hi hagi una branca de la família Torroella que s'identifica com els Torroella de sa faula, vol dir que aquesta obra era tinguda com una obra d'alt nivell de qualitat i que aquesta part de la seva família és capaç d'identificar-se a través d'una obra literària, cosa que també, en fi, un detall personalíssim en la tradició post-escriptura d'una obra en les famílies europees.
Diu Espadaler en el pròleg del llibre que el segle XIV va ser un temps ric en somnis i visions, una època on Torroella va saber ser original. Mai ningú havia narrat en primera persona un viatge a la cort artúrica i també valent perquè la història de l'escuder a bord d'una balena guiat per un papagai amaga moltes coses. La depressió d'Artús és per la pèrdua dels valors d'un temps i per l'autor per la pèrdua de la dinastia de Mallorca amb qui estava molt lligat. Un lament que Torroella transforma en un escrit.
Familiarment tenia vincles estrets amb la dinastia privativa de Mallorca, però arriba un punt que la història és la que és i Guillem de Torroella és molt probable que accepti d'anar a la cort dels cerimoniós com per dir que aquella militància antiga familiar es deixa en suspens, però ell l'expressa en forma de nostàlgia a través d'aquest poema.
La faula de Torroella té 6 edicions en català, la darrera de la nova editorial Moll, i la trobam també en francès i en italià, una oferta a la qual per primera vegada s'hi suma ara l'estudi en castellà de la mà de Ciruela.